Hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 29 de setembre, i avui, com feim tots els dilluns, comencem la setmana posant l'actualitat en comú. Per això, en uns minuts saludarem els tres analistes que aquesta setmana ens ajudaran a explicar tot allò que ha passat aquí a les Pitiüses en els últims dies. I completarem el programa repassant de manera exhaustiva l'actualitat de Formentera amb el periodista de Ràdio Illa, en Pepo Rubio. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic, i quan són les 12 i 5 minuts, és el moment de posar-nos al dia. I avui comencem la repassada a l'actualitat a Formentera, i és que la tasca de control preventiu de la policia local al Parc Natural de Ses Salines ha fet que baixi la venda ambulant. Alguns restauradors asseguren que han incrementat la venda de menjar i begudes, però en portar almenys en un 40%. Aquesta venda ambulant a les platges de l'illa ha davallat sobretot a la zona del Parc Natural, on la policia local de Formentera ha instal·lat aquest estiu un lloc de vigilància policial permanent. L'objectiu era fer front a la venda ambulant de manera preventiva durant els mesos de temporada. Restauradores de la zona han agraït aquesta tasca. Escoltam alguns d'ells.
Porque este año no ha habido prácticamente ningún día que hayan venido las ventas ilegales aquí a la playa, y eso repercute que al final nosotros hemos tenido una mayor venta pues de bocadillos, de fruta, de bebidas, helados, que los años anteriores, debido a este problema que teníamos aquí, habían descendido casi un 40%.
Se van a arribar al punt de que en més de 80 persones que feien tipus vestits, tipus menjar, tipus beguda. Sí que és veritat el que hem al final recollit molta menys porqueria a la platja, recollit moltes menys llaunes i deixalles que comportava tots aquests serveis.
Durant la passada temporada, la policia local ja va posar en marxa el servei de vigilància de platges amb presència diària dels agents a les platges del Parc Natural. El 2024 van interposar 153 denúncies per venda ambulant. Enguany les xifres han baixat, i els mesos de juliol i agost s'han registrat 63 denúncies. Parlem ara de transport, perquè l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà mesures de protecció pels taxistes després de les agressions patides per alguns d'aquests professionals aquest estiu. Hi ha preocupació entre els taxistes després de la violenta agressió d'un turista a un conductor fa uns 10 dies. La Federació Insular del Taxi assegura que no és la primera vegada que passa aquesta temporada, i que moltes vegades les agressions ni es fan públiques. Tenen mesures com un botó del pànic, com ampares, però la Federació assegura que no és suficient. El regidor de mobilitat de l'Ajuntament d'Eivissa, Rubén Sousa, ha condemnat l'agressió i confirma que aquest hivern canviaran el reglament del taxi per aprovar millores en la seguretat. L'escoltam.
Es un sistema de grabación interno en el cual pues tendrá una validez legal, y también pues tendrán el conocido botón del pánico conectado con la policía, que a través de esa localización GPS pues la policía podrá acudir de una forma más rápida, sin que el cliente sepa que se ha activado. Este invierno aprobaremos el reglamento, la modificación del reglamento, para que los taxis puedan instalar este mecanismo.
I acabam amb un tema del que estan pendents aquest matí, és que els treballadors de les residències per a persones dependents de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència del Govern amenacen en convocar una vaga. Aniran a la vaga si no s'activen de forma immediata les millores retributives compromeses i s'equiparen els seus sous amb els salaris dels companys de la mateixa categoria que treballen per a altres administracions. A les Pitiüses hi fan feina més de 400 treballadors als centres de Can Blai, Sa Serra i Can Raspais. Segons ha informat el sindicat CESIF, la plantilla té previst celebrar avui una assemblea a les 2 per decidir si van a la vaga. Segons ha informat aquest sindicat, abans, però, els han convocat a una reunió in extremis que s'està celebrant aquest matí a la seu de la Conselleria de Benestar Social. Una trobada on el comitè espera rebre una resposta que doni resposta a la reivindicació històrica d'una adequació salarial. El CESIF, que és el sindicat majoritari dels treballadors en la Fundació per a la Dependència, denuncia el greu deteriorament de les condicions dels treballadors i treballadores, i que ha assolit una situació crítica en aquest servei essencial. Jaume Bardagí és el representant del CESIF, el sentim.
No tinguem fuga de professionals, que tinguem una plantilla consolidada, que ningú marxi perquè té una proposta econòmica més atractiva de part d'una altra administració, i es tracta de consolidar la plantilla i tenir una plantilla estable i poder donar un servei acorde amb una conselleria d'afers socials. És a dir, que no podem estar sempre ballant amb un número de professionals que entren, que surten, que no es cobreixen les baixes, que l'oferta es publica i al final no va cap endavant.
La Conselleria de Família, Benestar Social i Suport a la Dependència es va comprometre a millorar les condicions dels 850 professionals de les Illes que cada dia tenen a les persones dependents que precisen d'aquest servei essencial, així com les seves famílies. No obstant això, diuen que les promeses continuen sent paraules buides que no s'han materialitzat, mentre la situació s'agreuja i augmenta la fugida de professionals. Prop d'un 20% de la plantilla de la Fundació ha presentat la seva renúncia en tan sols 6 mesos, segons els sindicats. I com us deia, estarem molt pendents d'aquest tema, del que tindrem puntual informació als serveis informatius d'IB3. Ara són les 12 i 10 minuts, nosaltres fem una aturada per la publicitat i en tornar posant l'actualitat en comú.
IB3 Ràdio és diversitat.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja es passa.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. En comú.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, i això és IB3 Ràdio, són les 12 i 12 minuts, i a aquesta hora, com cada dilluns, posam l'actualitat en comú amb tres analistes que ens ajudaran a explicar en detall alguns dels assumptes que han estat notícia en els últims dies a les Pitiuses. Avui tenim amb nosaltres el periodista, músic i cineasta Javi Riera, bon dia.
Bon dia.
L'advocada, vicepresidenta de l'Associació de Dones Progressistes i mare monomarental de Sire Ruiz Mostazo, bon dia.
Molt bon dia.
I el fotògraf i il·lustrador Toni Planells, un tal Toni, bon dia.
Bon dia.
Avui començant parlant de residus, perquè ja tenim els resultats de l'estudi participatiu impulsat pel Consell d'Eivissa, i sembla que aquest estudi s'inclina per la construcció d'una incineradora aquí a l'illa d'Eivissa. Recordem que l'estudi plantejava dues opcions, la construcció de la incineradora i el trasllat de residus a la planta de valorització energètica de Mallorca. El resultat sembla que ha estat ajustat, deien que eren 71 punts per a la planta a Eivissa i 64 pel trasllat a Mallorca. Com ho veieu, Valtros? Javi.
Jo, sense ser un expert en el tema, vull dir, no tinc un coneixement prou tècnic per valorar-ho per punts, però crec que Eivissa realment ja no suporta més infraestructures. A més, està al bord absolutament de tot, i crec que aquest és el motiu principal per el que la ciutadania preferia que fos Mallorca. I veig que la diferència en quant en l'estudi tampoc ha sigut tan diferent, per tant tampoc era tan descabellat. Aleshores, jo personalment també m'agradaria que fos a Mallorca, perquè entre altres coses Mallorca pareix que és la capital per moltíssimes coses que els hi venen bé, però després quan es tracta de gestionar els residus i les coses, bàsicament el que no volen, doncs que mos muntin aquí més macroinfraestructures, que ja saben totes les complicacions tècniques que porten, totes les molèsties que donen en els veïns, només hi ha que veure com està de Canaputxa i tots els veïns, que ja hi ha una població de mosques que és superior a la població de persones de tots els municipis de Santa Eulàlia, jo crec, només en aquella zona, etcètera, etcètera. I després que aquestes infraestructures al final s'acaben també quedant obsoletes al cap de res i tornem a tenir el problema tirant-se pilota endavant. Si allí hi ha una infraestructura prou grossa, doncs que es facin càrrec d'això, vull dir, són quatre illes, un país que frontera, no? Doncs per enviar-los, perdó, no vaig a dir la paraula, però ja m'entens, doncs igual també podrien ser quatre illes, un país que frontera, i si som la capital, doncs que siguin la capital per tot.
Perquè, com deies, s'ha fet un procés en dos parts. Per una banda, l'enquesta ciutadana, que ha sortit que la majoria de ciutadans volien el trasllat a Mallorca, i per altra banda, un procés participatiu amb diferents sectors, administracions públiques, empreses, entitats ambientals i socials, ahir on ha sortit que la construcció de l'incineradora era com la més votada. Després
clar, perquè hi ha empreses que també els hi convé.
S'ha ajuntat, no? I al final ha sortit aquest resultat de punts que comentaven, Desiree.
Sí, però mira, jo volia fer una mica d'hincapié amb això perquè ens ho han venut com un procés participatiu obert, una mica així, i llegint així la lletra petita, realment aquests tallers amb tots aquests sectors que estaves tu parlant ara mateix i demés, de més, se li ha donat un 85% de pes i un 15% a la ciutadania, que dius... que està bé, no? Però
no està bé. Si
vols fer... No, vull dir, està bé si ho deixes ben clar, no? Que la ciutadania t'importa lo justet, que dius, escolta, si és participatiu, que sigui participatiu. Si vols anar de molt democràtic i de més, no? Pues fer-ho bé. Dona la info completa i que tothom sàpiga de què estem parlant i realment qui és que està decidint, què està decidint, no? Que jo crec que aquesta és una altra crítica que podríem afegir, que no s'ha posat tota la informació damunt de la taula, quan costarà això, quan tardaríem en fer-ho, què passaria i en l'interín què hem de fer mentrestant, no? O sigui, anem tard, molt tard, i jo crec que seria el perill, potser, de tenir una incineradora aquí, és que perdem l'objectiu principal, que és reduir l'emissió de residus, no? En lloc de bueno, no passa nada, com lo vamos a quemar todo i després ens anirà el fum, on s'anirà el fum i com s'irà? Ens falta molta informació i crec que amb això és complicat que la ciutadania normal com nosaltres puguem tenir una idea que no sigui la preocupació de que potser l'incineradora no és la millor de les solucions.
Toni Blanés.
És que una incineradora, on, com, de quina manera, em pareix una animalada. A Eivissa, em pareix que no ens hi cap una incineradora. De fet, crec que no ens hi cap ja res més. I això és un símptoma, un altre símptoma, del col·lapse que estan visquent en general. Vull dir, ja ens sobrepassa, jo sí que ho diré, ja ens sobrepassa sa merda. Ja no tenim on posar els fems. I aquest col·lapse, home, podem mirar... I he estat rascant així, he vist un estudi que ara no me'n recordo com es diu, de 2019, i deia que la meitat de tot el rebuig que es fa durant tot l'any es fa durant els mesos de juny, juliol i agost, i setembre, em pareix.
Durant la temporada.
Clar. Obvi, vull dir, si es multiplica per dos la població, vull dir, som molt pesadets.
Per 5 i per 6.
Exacte, sí, exacte. Sí. I, bueno, sé que som molt pesadets amb el tema de creixement, però, vull dir, és que tenim totes les senyals, tots els símptomes de col·lapse damunt la taula. Dos menys un, l'econòmic.
Econòmic. Exacte, sí.
Ha col·lapsat l'aigua, ha col·lapsat la vivenda, ens col·lapses fems econòmicament, no? Va bé. Vull dir, pareix que no ens en compte, però és com això que diuen de la granota, que la poses en aigua i la vas calentant. Jo crec que som la granota i estem ja molt calentats, però no m'ho en compte, perquè entren els suets i no passa res, no? I ja vos dic que ven aquest estudi, també dèiem que quanta més classe tenen els hotels, més residus fan. També dèiem que millor separen els vidres i tot això, però bueno, no sé, quizá podríem fer un pensament en aquest sentit.
Sí, en aquesta línia el president del Consell l'altre dia quan va presentar les dades d'aquest estudi va incidir en això, no? Que la millor opció és reduir substancialment el volum de residus que generem.
Però com?
Com? Clar, que això és un brindis al sol, és un discurs polític al final. Si no es prenen les mesures i per un altre costat es prenen mesures de gestió d'aquests residus que no contenten a la població, perquè jo això crec que per lo menos ho poden dir de manera objectiva d'acord amb aquest estudi. La població no és la seva opció ideal. Una altra cosa és el que deia ella, que això jo ho desconeixia, m'ha molt interessant, és pas realment que ha tingut la participació ciutadana, però la ciutadania no ho vol. I no prenem tan bones mesures per reduir aquestes mesures efectives, perquè està demostrat, vull dir, que mos diguen quan s'han reduït, si s'han va sortir un informe que deia que s'havia reduït un percentatge mínim aquest estiu respecte a l'any passat, però això no és una reducció real dels residus conforme en el estat que ens trobem ara mateix. Vull dir, ja hem arribat, com deien, la cebolla està prou calenta que ara no m'ho serveix reduir respecte a l'any passat, que ja va ser un any tremendo, un ínfim 4 o 5%. Aleshores, evidentment, de moment, a part d'aquesta reducció que hi ha que fer i que hi ha que implementar-la d'una manera eficient, aquests residus s'han de gestionar perquè estan aquí i se segueixen produint cada dia, i jo ho segueixo portant pel mateix, vull dir, mentre no hi hagi una solució millor i incineradora per allò, no ho acaba de ser per tots els motius que han dit aquí, que ha dit també en Antoni, o sigui, estan fins a dalt d'infraestructures, que se'n faci càrrec les infraestructures que ja existeixen, i en aquest cas, pues, les de Mallorca, que estarem d'acord tots, que com a mínim espai en tenen bastant més, i tampoc se'ls està demanant que facin ni una incineradora, ni una planta de tractament de residus nova, ni res, simplement que assumeixin els d'Eivissa que ells tenen una infraestructura més grossa. Jo entenc que això també és una mica ser la capital d'una comunitat autònoma.
De fet, ara al novembre comença el trasllat, vull dir, ara el pla pilot aquest, per veure com funciona, comença el trasllat de residus a Mallorca.
Uh-huh. Jo també volia afegir que moltes vegades pensem en una solució, no? Tenim un problema i busquem una solució. I moltes vegades és el sumatori de moltes petites solucions que fan que aquest problema no sigui tan gran o s'adequi una miqueta a les necessitats o a les circumstàncies, no? Només pensar en si incineradora sí, incineradora no, trasllat sí, trasllat no, allò em sembla que és pensar molt petit i que hem de començar a pensar una mica més en gran, no? Allò que diguis, escolta, com hem d'afegir accions que ajuden una miqueta més a fer pensar a tothom a l'hora de llançar qualsevol cosa, com ho llenço, on ho llenço, no sé. Potser també amb taxes extras per allò de grans productors de residus. Escolta, perquè sempre això que estaves dient abans de els que més guanyen són els que més produeixen, malgrat després facin el triatge i demés i tal. Ja sí, escolta, però això també té que tenir una conseqüència que compensi, si més no, alguna, no sé, d'alguna manera, no? I això de que econòmicament sempre va bé pels que sempre els hi va bé. Per la resta, el món dels treballadors i les treballadores, jo no veig que estiguen millor ara que fa un any enrere, no? O sigui, dius, escolta, és que no han millorat, sinó s'han millorat alguns en el de sempre. Vull dir que compartir també d'alguna manera aquesta responsabilitat dels que han sigut més beneficiats per aquesta forma d'estrènyer l'illa fins al final, bueno, hauria també d'acompanyar-se amb mesures també econòmiques.
Obvi. I a part, bueno, estem apuntant en el sector hosteler, vull dir que sí, que obvi, però també m'agradaria apuntar una miqueta a tota l'oferta il·legal. I se m'ocorreix, me pregunto, quant de residu pot arribar a generar tota aquesta oferta il·legal? Afegint-li, és que ho vaig veure amb els meus ulls, els iats, els grans iats, els charters, la quantitat de fems que baixen dels barcos és impressionant. Només dels barcos, dels xàrters, dels petitets, si anem en els grans iats amb aquestes festasses que fan, si anem en aquestes villes de les festes, aquestes que hi van tots els famosos, clar, jo convido 4 amics a casa i la quantitat de porqueria que trec en 4 amics, i no els que siguen guarros, una festassa d'aquestes, me pregunto quantes bosses, clar, tot això suma. i no sé, no ho sé, si hi ha cap control.
Si tot això suma i a vegades no ho tenim en compte, no, no ho pensem, no? Al final veiem el nostre i no...
Si no es veu, clar, sembla que no hi és.
Clar, I sí, i apuntam al sector de l'hostaleria que efectivament fa molta i incrementa molt, però ostres, quan començam a sumar el que és oficial, el que està a ulls de tots, i llavors el que hi ha darrere, més el que hi ha en els barcos, més el que es tira de qualsevol manera, ostres, és que fa avorronar. I jo me'n vaig, sempre me'n vaig cap a el mateix, vull dir, tot això és un símbol de que hi ha massa gent, vull dir, hi ha un col·lapse, que sí que es va, que econòmicament els hi va bé, no és que els hi va bé, però és que... Fins que no decidi anar-li bé, en els que els hi va bé, no li diré col·lapse econòmic. No se li diu, vai.
Idò, seguirem pendents d'aquest tema. Segur que tornarem a parlar en alguna altra tertúlia. Ara voldria posar damunt la taula un altre tema que la setmana passada no vam poder comentar, i és que la Fundació d'Eixalles, Càritas i Creu Roja han alertat que les places del futur centre de baixa exigència d'Esgor podrien ser insuficients. Ja primer va ser d'Eixalles qui va apuntar això el mateix dia que es posava la primera pedra d'aquest projecte, que recordem que es va plantejar fa 17 anys i que es va presentar el 2010. I fa unes setmanes van ser Càritas i Creu Roja també que assenyalaven que la situació de la població a Eivissa s'ha precaritzat molt i que havia augmentat el nombre de potencials usuaris. No sé, Valtros, com veieu que neix aquest projecte, Javi Riera?
En primer lloc, neix, com moltes altres infraestructures neixen aquí, amb ses dades fetes ja pràcticament caducades i passen aquestes coses. En aquest cas, damunt, és que estan parlant de persones directament. I entronca, desgraciadament, entronca en gran part del que comentàvem fa un moment. Clar, estàvem parlant de que s'economia no se'n ressentia i na Maria Ángeles...
Na Desiree.
Tothom em diu.
Sí, és que ja, na Maria Ángeles Mortazo és política, perdó.
Sí.
Na Desiree Mortazo apuntava molt bé el fet de que li va bé ens que els hi va bé. Doncs aquí veiem ens que no els hi va bé. I si s'han augmentat aquestes places, evidentment, o sigui, hi ha una precarització dels treballadors, de les classes obreres, perquè són classes obreres, en molts de casos no estan parlant d'indigents, estan parlant de precisament, només hi ha quedar-se una volta, passar els radiadors de la ciutat de Vila i veure quanta gent està visquent en una situació, no ja precària, sinó una situació tercermundista, desgraciadament, en una illa que és, la van encontrar illa dels luxe, dels megallats, dels charters i de fer una mica el que t'ho dona la gana també. Aquesta gent no pot fer el que li dona la gana, aquesta gent està en una situació molt pitjor. Bé, per no anar-me molt del tema, evidentment això, primera, demostra una falta de previsió, i segona, demostra que la illa està en el col·lapse també en aquest sentit, que està afectant, està convertint-se en una illa de contrastos, quan a Eivissa, històricament, mai havia estat això, No fa tants d'anys, a Eivissa precisament en una illa que hi havia molt poca gent que estigués molt forrada, però hi havia molt, pràcticament, els indigents o la gent en una situació d'exclusió social els podies comptar amb els dits de la mà. I en 20-25 anys se li ha donat la volta d'una manera exponencial. I clar, es fan els índexs aquests de Gini per països, però seria molt interessant fer un estudi d'índex de Gini, per si algun espectador o radioespectador no sap el que és, els índexs que mideix la distància entre rics i pobres, la desigualtat social en els països. I estic segur que Eivissa està molt per damunt de la mitja d'Espanya, que crec que és un país que ja en els últims anys també ha tendit a augmentar aquest índex. Per tant, jo crec que les societats que són millors no són les societats que tenen més renda per càpita de mitja, sinó les que són més igualitàries. Perquè, primera, inclús per pensar-ho des del punt de vista d'una persona que és rica, quan més tranquil podrà estar en el carrer i menys pot andrà de que venguen a ocupar tu casa, totes aquestes coses que mos venen, però sí, inclús coses que te venguen a robar, que hi hagi delinqüència, realment serà quan menys desigualtat hi hagi. Per tant, des de tots els punts de vista, mos convé a tots que aquestes coses no succeeixin. I un cop això, sí, evidentment, si s'ha observat això hi ha que posar-hi remei quan abans, perquè estem una altra vegada amb una infraestructura molt necessària, que ja dic que tracta de persones, que està mal plantejada des d'un inici.
Desiree Ruiz.
Sí, jo crec que és... que aquesta és la conseqüència de no d'haver implementat mesures en el seu moment, no? O sigui, si tu a l'emergència social fas com que no la veus perquè estàs pendent de donar llicències per Villas i donar llicències als beach clubs i està, bueno,
i portar megallats
i... Sí, sí, si estàs en aquestes altres coses, no estàs pendent de que de mica en mica, perquè això no ha set d'un dia cap a l'altre, el que tu estaves dient ara mateix, o sigui, és, ha set poc a poc, o sigui, fa 10 anys més o menys, jo estava al Banc d'Aliments col·laborant com a secretària i es va tenir que tancar. Tancar perquè cap institució a l'illa d'Eivissa seria un espai on amagatzemar tots els aliments que arribaven i que es feien donacions i demés. O sigui, cap institució, cap donació privada donava seguretat per poder arrendar un espai. Vull dir, que on, aquests contrastes de... o sigui, tenim lo más de lo más i aquestes festes superimportants i superconegudes i demés, i després no tenim capacitat per donar de menjar a qui no pot menjar. O sigui, algú tan bàsic, no?
I per que no donar vivenda a qui no té vivenda...
Bueno, sí, clar, però és que menjar, però és que menjar està sí, abans. Sí, sí. Que, vull dir, o sigui, bueno, no sé si abans potser està van de la mà, no? Però sí. Que dius, alguna cosa tan bàsica com són els aliments i que no tinguem una estructura organitzada mínimament per això, per garantir que els petitons van a escola i que hagin esmorzat o que duguen el que sigui o que tinguin el que sigui al tornar, no sé, allò em sembla que és un drama. I si no atens aquesta emergència social, es cronifica i es converteix en el problema que tenim ara, que tenim la joveria, que és el com centre provisional amb 56 places, ja està saturat. I dius, clar, doncs és que si estàs pensant en d'aquí dos anys, ja, i d'aquí a dos anys, què fem? Una altra vegada. Altres mesures, no? Hem de complimentar, no només pensar, bueno, farem el golf i ja està, tot arreglat. Mm-hmm. Ja, i mentrestant, què fem? Tenim gent molt necessitada en el carrer.
Sí. Després preguntaran a la gent, perdona, després preguntaran a la gent si volen que el tuguen a Mallorca o es queden aquí. I espera el que vulgui dir la gent, també, l'Arte.
La comparació és dura, però em pareix que molt encertada. Sí, sí, perquè... I el que deies abans, vull dir, quan... Aquesta sensació de que quan més pugen els que pugen, més baixen els que baixen, no? I ha arribat ja un moment...
És que és així, a més, jo no entenc com això no s'ha medit més concretament, perquè és que és un fet que estic cansat de veure-lo en totes les societats. Quan més disparades... Perdona que t'estic llevant el temps. Quan més disparades estan els salaris, no salaris, sinó els beneficis de les grans empreses i tot això... Més gent es queden darrere, és que és una cosa que passa a tot arreu, a tot arreu.
És que mentre aquells que guanyen aquesta suada i tenen i donen tanta feina en els treballadors, a veure, preguntaves que com neix aquest projecte. Aquest projecte neix d'un desallotjament de tots aquells treballadors, d'aquesta gent que guanya tants de sous que vivien en les caravanes allí, que em pareix un drama que hagin de viure en les caravanes allí. Però ara per fer un projecte necessari, tan necessari com obsolet, estàs inflant aquest drama. Vull dir, és tot... Dóna la sensació que no se li dona cap importància. Vull dir, tenim aquí un projecte des de fa de 7 anys, que per una cosa o per l'altra es va endarrerint, ara per fi el podem fer, mos posant la medalla de que som molt solidaris i mirant per tot això. Però, bons al·lots, no vos heu mirat que té quasi 20 anys, que les necessitats de fa 20 anys, el que dius, Javi, és que no té res que veure, fa 20 anys no hi havia caravanes més que les d'algun hippie que venia aquí, passava un parell de dies i tornava,
com a
elecció, exacte. Vull dir, ara mateix, vull dir, les condicions que tenim ara mateix, després d'haver desallotjat, no sé quanta gent hi havia, més d'un centenar.
A Can Roba n'hi havia 200.
A Can Roba, sí.
Aquí...
Sí, sí, però vull dir, comptes Can Roba. Comptes...
Sí, sí, exacte.
Es que han desallotjat ara aquí en es... Bueno, de vora se jugaria, no? En es... bueno, sí, a part de baix, sí, clar, també se jugaria. És que encara Can Raspalls, que encara els han desallotjat, però és que qualsevol dia pot passar. Tots els que hi ha, o sigui, és que és... És que jo m'apareix molt optimista, les xifres que hi ha aquí, perquè o sigui, jo m'apareix que realment està molt per damunt de lo
clar,
que posa.
És cert que és un centre adreçat a un perfil molt concret de població, amb unes necessitats molt... Vull dir que no és probablement al perfil de persones que viuen en caravanes, no? Que és un perfil al que s'adreça aquest centre, que és veritat que té molt poquetes places, i ja diuen les associacions que treballen amb aquestes persones, no? que és insuficient el que tindrà.
Sí, se m'ocorreix el dubte, no ho sé, de tota la gent que hi ha en aquestes places, a lo millor podrien o tindrien que ocupar un altre tipus de places a alguna institució de salut mental, perquè hi ha molta gent que està en el carrer, que no té feina, que viu en el carrer, i baix de tot això hi ha uns problemes de salut mental terribles que no... Que, bueno, que sí, que se'n van a un albergue, però gent que necessita una ajuda, quizà, extra. Perquè gent en es, vull dir, el concepte de pobre, de pobre clàssic, així, d'aquesta persona que no troba feina, que jo em pareix que a Eivissa no l'acabam de tenir. Jo crec que el concepte... Ara és pobre, és treballador pobre.
Correcte.
Que no pot arribar a final de mes, que no es pot pagar una vivenda, que se'n van al supermercat i ha de mullar coses a sa caixa perquè no hi arriba, és un altre tipus de pobre. I no és el perfil que van a aquests llocs. Vull dir, que fa falta, està clar que fa falta, però fa falta obrir una miqueta més el foco, perquè ara mateix s'ajuda, fa falta un perfil de gent molt més ampli des que fa 17 anys.
No, i el problema és que anirà més perquè, per lo mateix, perquè no es prenen tampoc, o sigui, el que deia llavors, si és que al final és així. Aquestes coses són precisament per pal·liar certs moments, però tenen que anar acompanyades de moltes més coses. I el problema és que, igual perquè passava amb els residus, totes les polítiques que es fan, que es duen fent i que es continuen fent, van en la direcció contrària en aquest problema se resolgui. Va simplement per mirar el benefici econòmic, per primar el benefici econòmic de grans tenidors, de grans empreses, d'inclús particulars, mitjans o petits, que també tenen dret, suposadament, a posar el seu pis en el preu que vulguen. Jo això ho poso molt entre cometes, però bueno, és el que diu ara mateix la realitat, que tenen tot el dret de fer-ho, i evidentment, pues, com, mentre hi hagi dret legal... I tal, doncs la gent ho fa. Tot això va en contra, va en detriment de la igualtat social i de que hi hagi gent que no es quedi fora completament d'això, i hi ha gent que d'una manera molt hipòcrita també diuen, bueno, doncs és que no puc, que no visqui a Eivissa. Bueno, jo dic el mateix, doncs és que no respectis a illa, que no venga a Eivissa també de turisme, no? En que deixi molts de sous. És que no sé, si es baremo de tot és la teua economia ha de ser el que et permeti simplement està un lloc com aquest, molt bé, doncs els que diuen això, a veure d'aquí uns anys, si no són ells els que s'han d'anar.
Bé, jo l'últim, tu has començat per aquí, però és que m'ho tenia estar apuntat. Això és un altre signe d'aquest col·lapse que estan parlant. Realment estan parlant tot el rato del mateix tema, de diferents angles, no? Però tot això són els signes del col·lapse, i aquest ja es comença a aparèixer des econòmic, però com deia, només afecta a una classe social, si és econòmic no s'estén a altres classes socials, cosa que no sé si...
Clar, però jo el drama és que sigui, o sigui, que hagi afectat a la classe social treballadora. O sigui, crec que aquest és el gran drama, no? O sigui, que tinguis una feina i que malgrat això no arribis a fin de mes. És com, escolta, i què haig de fer, no? O sigui, és com potser que s'ha comptat de resultats de les empreses que es mouen aquí a Eivissa, si estiguin en el top, no sé quin, però un dels tops a nivell europeu, si
sí, bé, no, bé, ha sortit segur, a Forbes unes quantes vegades, des que estan parlant tots.
I que després tinguis a la gent fent feina, a vegades en semiesclavitud, a UGT, jo de veritat que veig casos que dic, és que no m'ho puc creure, o sigui, és que estem al 2025 i aquesta gent encara es creu que només per donar-te una feina ja tinc dret a que des la vida, o sigui, però literalment, perquè és la vida, perquè són horaris increïbles, són no respectar dies lliures, i a més, després per un salari que dius, escolta, és que no acaba de ser el que necessita la gent per poder viure. Ja no te dic estalviar i després poder invertir i fer el que feien els nostres pares, no? No, arribar a fi de mes és un drama.
És que estan perdent la cultura de l'esforç i del sofriment.
Sí, sí, sí. Ah, sí, que és un altre... I la joventut.
Clar, no, no, però és que m'ho referim en això. Sí, vull dir, clar, clar, clar. I doncs sí, que es perdi i que es perdi per sempre. Vull dir, això no pot ser.
El concepte de treballador pobre, Espanya va començar a escoltar-se el 2008 a partir de la crisi que tots coneixem. I no l'han deixat des d'aleshores. I a Eivissa crec que hem set, no dic ja pioners, però crec que som dels que més avances anem, desgraciadament, amb aquest tema. Després tenia que sentir coses com el d'en Garamendi, que el problema és que no ens esforçem prou perquè no som com en Rafa Nadal o en els altres tenistes, no en sé de tenis, perdona. Fa vergonya, però al final respon a una mentalitat. Jo, el d'en Garamendi, sincerament, m'apareix molt interessant que ho digués, perquè ha posat de manifest d'una manera molt patosa per part seva, també hi ha que dir-ho, per mentida que sigui portaveu d'una organització tan important.
Ah, però ja està bé.
Però ja està bé per naltros, sí. Ha posat de manifest tot el que passa, i que passa molt a Eivissa, i que molta gent té aquesta mateixa mentalitat, i gent de classe mitja i mitja treballadora, pensen que com que ells més o menys els hi va bé, perquè tenen la sort que han pogut tenir, perquè potser tenen uns estudis més avançats, o perquè han tingut si mateix han pogut tenir un recolzament més familiar, o per lo que sigui, tenen una feina que més o menys els hi permet viure, pensen que qualsevol persona que estigui per baix d'ells a nivell econòmic és perquè no s'han treballat tant com ells. No, perdoneu, això ja que hi ha erradicar completament. Les circumstàncies socioeconòmiques són super variopintes i a més són tremendament desiguals, i en aquesta societat són cada vegada més desiguals. Aquí mateix, el fet que el teu pare tenga la possibilitat de deixar-te en herència una casa o no la tenga, et fa passar directament a una altra classe social, que no és més alta, és que les altres directament estan fora quasi del sistema. I ja molt ràpid, perdó, estic parlant molt avui, ho sé. Simplement que el tema és que, com diu ella, els treballadors pobres, o sigui, el concepte de treballador pobre és un drama, però el que està fent precisament és que el sistema està assimilant a la gent que no està dins del treballador pobre, que aquesta gent són els nous pobres i són exactament igual que aquella gent que ja tenien a seu cap, que tampoc era així, però ja són la classe baixa perquè no s'han esforçat i perquè no fan el que tenen que fer. Per tant, ja els hem eliminat també de les classes socials acceptades.
I t'hem de deixar aquí, em sap greu, patullar, tallar-vos, però perdó. No tenim més temps. Desiré Ruiz Mostazo, Toni Planells, Javi Riera, moltíssimes gràcies als tres.
Moltes gràcies.
Escolta, Javi, que abans de que marxis volia preguntar-te com t'aniria quedar-te per aquí al programa aquesta setmana.
Ja sabeu que jo quedar-me en aquest programa sempre és un plaer.
I d'aprofitar-me avui mateix, no te'n vagis, t'espero després per repassar l'agenda.
Vinga, repassant l'agenda.
Vinga, que
una mica de cultura bé, també.
Bé, ara són les 12:40, fem una aturada de 2 minutets i tot d'una connectam amb Formentera per veure què ens explica el nostre company de Ràdio Illa, Pepo Rubio. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, són les 12 i 42 minuts i és dilluns cap a aquesta hora, ja sabeu que connectam amb el nostre company de Ràdio Illa, en Pepo Rubio, perquè ens expliqui amb detall tot el que ha estat notícia aquests dies en Formentera. Bon dia, Pepo, com estàs?
Molt bon dia, Nieves, des de Formentera. Doncs mira, una mica decebut, perquè avui s'anunciava una possible inestabilitat, probabilitat de pluges, de fet l'EMET té activada l'alerta groga per pluges, però no, no serà avui, o almenys a les pròximes hores segur que no, perquè el cel està molt clar, i algun ennuvolat, però res decoratiu. O sigui, aquesta ansiada pluja, de moment, sembla que seguirà...
Que no arriba. Igual demà, diuen que serà entre avui i demà, igual demà arriba una mica més.
Molt bé. Jo he fet net al pati de la cisterna, no sigui cas, però bé, ja veurem, ja veurem. Va, mira, vam tenir molta feina la passada setmana, eh? Mireu, repassam. Sí. Primer de tot el ple del divendres, el ple de setembre, l'equip de govern va presentar 4 proposicions, en va aprovar 2. Recordeu que l'equip de govern de Sa Unió governa en minoria i es va notar, com dèiem, en aquest ple de divendres. Bé, van aprovar els comptes generals del 2024, pur tràmit, diguem-ne, i d'altra banda també doncs, millorar els accessos a les platges per persones amb mobilitat reduïda. En canvi, altres dues proposicions que portaven a Sa Unió amb diguem-ne, un calat una mica més polític, una d'elles sobre migració, va ser rebutjada en bloc per tota l'oposició, bàsicament assenyalant que Sa Unió no havia fet la tasca de buscar consens amb PSOE, GPRF i el conseller Nasquí Llorenç Còrdoba, i l'altra relativa a la nova contracta de transport públic, el servei de bus, en definitiva. Recordem que tenim una contracta que es va acabar el 2013 i des d'aleshores està sent renovada. I bé, doncs el que deia l'equip de govern, la seva proposició era doncs iniciar les festes per la nova les festes, els treballs, iniciar els treballs per la
serà
nova
una festa,
contracta.
quan tingueu nova contracte.
Sí. Ja ho pots ben dir, Nieves. Bé, en tot cas, el que deien des de l'oposició, en bloc també, és, home, però si aquestes tasques ja es van començar l'anterior legislatura i també s'han fet tasques en aquesta legislatura, no sé per què s'han de tornar a començar. Tot el que, en definitiva, es va acabar aprovant una moció transaccional de Gent per Formentera més en aquesta línia. No de començar les feines una altra vegada de redacció dels plecs, sinó de seguir el que ja s'havia fet. D'altra banda, Gent per Formentera presentava 3 proposicions, les 3 es van aprovar per unanimitat. En aquest cas, doncs, una per allargar una ruta verda que connectaria la zona dels Arenals amb l'hotel Riu La Mola. Una altra proposició també de Gent per Formentera, en aquest cas perquè es facin les sessions de participació ciutadana del Consell d'Entitats abans que acabi el 2025 per dissenyar el nou Formentera Eco 2026. Recordem que aquí sempre hi tenen veu les associacions de la nostra illa. D'altra banda, també, una altra proposició de GPRF relativa a que quan s'enfonsi un iot com el Da Vinci, recordareu, sí, fa poques setmanes, doncs que, perquè no hi ha una altra manera d'apagar les flames, doncs que es faci en un lloc, diguem-ne, prèviament estudiat, que no tingui molta profunditat, perquè després sigui fàcil reflotar. Ho dic perquè, per exemple, amb el Da Vinci, des de la Confraria de Pescadors de Formentera, setmanes després de que s'hagués enfonsat, es queixaven que a diverses milles la rodona d'on es va enfonsar aquest iot, doncs encara trobaven trossos de fibra calcinada. Yeah. Bé, i les xarxes doncs, també contaminades, i bé, amb molts problemes. El PSOE va aprovar 2 de les 3 propostes que va presentar, una per rehabilitar el camí de Sa Pujada, que és el que va d'Escaló fins a la Mola, molt polit, un camí que, per cert, en principi es comença a estar esmentat ja en el segle XIII i es relaciona amb la presència dels monjos agustins a Formentera, concretament a la Mola. I després també... doncs el Partit Socialista va aconseguir aprovar una proposició per condemnar el genocidi, dit així, genocidi a Gaza, així com també condemnar els atacs terroristes de Hamas del 7 d'octubre. En aquest cas, unanimitat també en tot el ple del Consell Insular de Formentera. En canvi, no va poder aprovar una proposició en què demanava al Consell de Formentera que instés el govern balear a acceptar la condonació del deute de 1.700 i escaig milions d'euros, que, recordem, l'Estat ha proposat de condonar a la comunitat autònoma, i en aquesta línia, en la mateixa línia que el govern balear amb el Partit Popular al capdavant, doncs aquí a Formentera doncs, també es va, el ple doncs, va resoldre no votar a favor d'aquesta proposició per condonar el deute autonòmic. I també volem parlar de les proposicions del conseller Llorenç Còrdoba. Mira, aprofitem que el tenim aquí. Recordem, el conseller no ha escrit, alhora que diputat al Parlament, Llorenç Còrdoba, expresident del Consell de Formentera, va presentar 4 propostes, una sobre migració la va acabar retirant, al·legant que preferia intentar doncs, trobar més consensos amb la resta de forces polítiques perquè no passi el que va passar el divendres amb la proposta de Sa Unió, de que va acabar enrere o va acabar tombada perquè, segons l'oposició, no s'havia fet amb prou, escoltant prou les veus de les diverses sensibilitats polítiques. I, en tot cas, van ser tres les proposicions que Llorenç Còrdova va portar finalment al ple i que va aprovar per unanimitat. Llorenç Còrdova, benvingut a IB3 al dia i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
A veure, una d'elles fa referència a la cura del litoral.
Sí, exacte. Una ve derivada d'una esmena que vaig presentar en els pressupostos de comunitat autònoma, que es van aprovar en juliol, i hi ha una partida pressupostària de 400.000 euros, que és la descripció de l'esmena, el que diu és per començar o per fer un projecte a Formentera de protecció del litoral. Què vol dir això? Poder fer una compra d'embarcacions, de vehicles i buscar personal per començar un projecte per realment poder fer el que no ens estan oferint d'altra banda fins ara, perquè fins ara doncs, hi ha Salvament Marítim a Eivissa, hi ha Guàrdia Civil a Eivissa, les barques que hem vist del projecte d'IB del Govern de les Illes Balears estan a Eivissa, per natural està a Eivissa, però a Formentera no ve res. És el moment de poder aprofitar, ara que tenim una partida pressupostària, i crec que d'aquí a desembre no té que haver-hi cap problema. Per què he presentat aquesta proposta? Perquè des de juliol a ara, que fa 3 mesos, no he vist cap moviment per part del Consell, tenint aquests sous a disposició, en la qual cosa el que he fet ha estat fer una proposta, però deixant obert en l'equip de govern que ho faci com cregui adient.
D'altra banda, una altra proposició del conseller Llorenç Còrdova, que es va aprovar per completa unanimitat, en aquest cas la de doncs, destinar sous per garantir el descompte.
Crec que hem perdut en Pepo, anem a intentar recuperar-lo, hem deixat de sentir-te. Res, aturem uns segons per publicitat i intentem recuperar en Pepo Rubio.
IB3 Radio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. Connexió Formentera. I jo crec que ja hem recuperat el nostre company de Ràdio Illa, Pepo Rubio, estàs per ahí?
Sí, estem sentint estalvis, perdoneu. Bé, com dèiem, ara estàvem escoltant el conseller Còrdova, que ens explicava doncs, aquesta proposició que es va aprovar per unanimitat per instar doncs, que es pugui finançar aquest descompte de residents. Recordem que les línies aèries acumulen doncs, un deute ara mateix al voltant dels 800 milions d'euros i calculen que a final de 2025 podria pujar fins als 1.200. I escolti'm, la tercera i última proposta que van aconseguir aprovar per unanimitat també, una que podem dir que és històrica, la rehabilitació del Mollet d'Escaló.
Sí, una miqueta amb aquesta línia. Us plan va agradar també que es parlés de la ruta verda gent per Formentera i el PSOE proposés arreglar el camí de la pujada. Pues això és una cosa més que agradarà als escalopins, que està també per allà prop, que és la rehabilitació del Mollet d'Escaló, que se'n parla molt, que sempre es diu de les competències, de qui és competència, de qui no és competència. A través d'una esmena, el que s'ha aconseguit també per Formentera són 100.000 euros dins aquest pressupost de 2025, per gastar-los en el que nosaltres creguem adient de cara a aquesta rehabilitació. Què vol dir? Agafar un avantprojecte que teníem fet i modernitzar-lo? pues es fa això. Fer un estudi jurídic per saber qui realment tenim que dirigir-nos i tocar sa porta, si és a costes a nivell nacional o a costes de govern balear, pues fer-ho, però almenys tenim 100.000 euros que amb una partida pressupostària que ja podem fer alguna cosa. Perquè sempre en parlem, però al final ni hi ha els sous o no sabem a qui demanar. Llavors, el mateix, ho tenim des del 9 de juliol, jo crec que 100.000 euros es poden gastar en, per suposat, ser intenció que els pressupostos de 2026 ja es pugui donar una partida molt més grossa per fer sa rehabilitació física en si.
Conseller, ja per acabar, el tema de la migració, vostè va retirar una relativa a la ruta algeriana entre Balears i aquest país nord-africà. D'altra banda, doncs, la Unió doncs, no va poder aprovar la que portava. Vosaltres heu sol·licitat més diàleg, més consens a l'equip de govern per on haurien d'anar doncs, el full de ruta per arribar a un punt comú i que no s'utilitzi en el nostre àmbit formenterer doncs, el tema de la migració com una arma de disputa política.
Sí, el primer dic que estranya de la Unió que, per exemple, en el, pla, el que es va quedar en el ple d'agost era que una proposició que havia presentat jo, bastant completa, es va votar en contra perquè es va dir que es havia de consensuar. A partir d'aquella és el que s'ha intentat treballar, però realment el que s'ha fet és descafeinar totalment aquesta proposta. S'han retirat coses que eren importants, que igual políticament doncs, a la Unió no li agrada com es acollir-se la llei que va fer PSOE per repartiment de menors en totes les comunitats autònomes, jo entenc que això a la Unió no li agrada, però a Formentera igual li convé, i això es van retirar moltes coses, es va tocar tota la proposta, en el plan van dir que era una nova, que no tenia res que veure amb l'altra, però avui, en canvi, Raduilla, el portaveu, ha dit que no, que era basada en la proposta que jo havia dut abans. Si ve sent només jo, poden dir, bueno, doncs això és que es rabi o alguna cosa. No, és que tots els grups polítics han dit el mateix. No és, a les 11 de la nit, abans del ple, no és una hora bona per presentar una proposta en 10 punts, i tan important com aquesta, i no hi ha hagut consens en cap dels moments. Entonces, el que vaig dir és el mateix que va dir gent per Formentera i el que ha dit a PSOE, i acord entre nosaltres pues, no el teníem, simplement és el que pensàvem des de suposició. O sigui, ha set la Unió és que ha desfet aquesta proposta i ha provocat aquest problema i farà que encara tardem 30 dies més en poder-la aprovar.
Conseller, no adscrit, Llorenç Córdoba, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I bé, un parell de minutets més de resum de l'actualitat de Formentera. Recordem, la passada setmana es va celebrar el primer Consell de Govern, del Govern Balear, volem dir, d'aquesta legislatura a la nostra illa. Entre altres, es va aprovar doncs, destinar 2 milions d'euros per millorar les carreteres de Formentera. En aquest cas, la carretera principal, amb una intervenció que el Consell de Formentera ha pressupostat en 2,7 milions d'euros. Els 700.000 euros restants els posarà la institució insular. I amb aquests 2,7 milions es vol doncs, tornar a refer el ferm des del quilòmetre zero fins a la benzinera de Can Rita, la que està a prop de Sant Ferran, per entendre'ns. D'altra banda, una dada preocupant que van publicar la passada setmana, tot indica, segons els informes de Medi Ambient del Govern Balear, que els dos incendis que es van produir a Formentera el passat 26 d'agost, un precisament al costat de la benzinera de Sant Ferran i l'altre a Ses Verdetes, doncs serien provocats. I això s'uneix a que també doncs, la passada setmana, el dimarts passat, van haver-hi dos incendis gairebé simultanis on també hi haurien, de moment, alguns indicis, sí. No hi ha informe fet encara, però hi ha indicis que també apuntarien cap a una possible
autoria
una possible motivació de, o que estaria provocat. Ja veurem què diu l'informe finalment dels agents de medi ambient que aborden això. I ara sí, per acabar ja, Nieves, l'Acadèmia de Gastronomia d'Eivissa i Formentera ha entregat aquest cap de setmana al restaurant Esmolí de Sal els premis de l'Acadèmia de Gastronomia a la nostra illa. En aquest cas, la cuina tradicional pel Can Rafalet, un dels must que tenim a Formentera, Escaló, la cuina quilòmetre zero pel Can Martí, d'altra banda, a producció local i sostenible Cana Platera i Setanca d'Esclot, que són productors d'oli, i el millor xef per Carles Avellan del restaurant Casa Natàlia de Sant Ferran.
I de moltíssimes gràcies, Pepo, com sempre. Que tinguis una molt bona setmana i si no parlam abans, t'esperam dilluns.
Una abraçada, que vagi bé.
I nosaltres arribem ja al final del programa d'avui.
L'agenda. The harder the wars became, I had no idea.
I avui obrim la nostra agenda cultural amb una cita obligada, i és que avui és el dia gran del poble de Sant Miquel, Javi.
Sí, per celebrar-ho tindrem molta música a les 8 de la tarda amb l'actuació de Joana Torres i el seu violí elèctric, seguit del rock de Prou Mary, que m'encanta aquest nom, sí. I acaba amb el correfoc amb el grup Els Mals Esperits. A més, de 6 a 8 de la tarda, a la sala de l'Ajuntament, hi haurà la mostra artística del taller Garchi.
I continuem amb més música, com cada dilluns, flamenca, Petúnia i Ibiza.
El prolífic grup Querencia actua de nou a les 8 de la tarda del restaurant La Mesa d'aquest hotel situat als penya-segats de Cala Carbó.
I acabem amb una altra proposta cultural. A la nostra sala tenim una cita amb la deconstrucció de l'ànima.
L'exposició de la pintora ibicenca Josefina Torres explora amb les seves obres la relació entre llenguatge, filosofia i creació artística mitjançant l'extracció lírica a la sala del carrer Aragó de Vila, que es pot visitar de 10 del matí a 1 i mitja del migdia i de 5 i mitja de la tarda a 8 i mitja de la tarda.
I són tres propostes molt interessants per avui. Javi Riera, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
T'espero demà.
Mos veiem demà.
I a més de felicitar Sant Miquel i a totes Miquels i Miqueles, aprofitem aquests darrers minuts del programa per celebrar els 63 anys del guitarrista Al Pitrelli, que va formar part de formacions icòniques del heavy metal dels anys 90 com Alice Cooper, Sabotage, Blue Oyster Cult o Megadeth, a la qual va ser la mà dreta del seu líder Dave Mustaine des de l'any 1999 i fins a l'any 2008. I precisament amb el so d'un dels temes més icònics de la banda ens acomiadàvem avui. Naltros tornarem demà a les 12:04 puntuals aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda i fins demà.